Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
Com a conseqüència de les mesures excepcionals adoptades per la declaració de l'estat d'alarma, moltes activitats econòmiques es van haver de suspendre o bé reduir dràsticament. La manca d'ingressos o la minoració dels mateixos durant el període que duri l'estat d'alarma pot donar lloc a un veritable incapacitat financera d'autònoms i pimes per fer front total o parcialment a les rendes dels locals o indústries en lloguer. La qual cosa afegiria a la problemàtica del pagament de proveïdors, salaris, seguretat social i impostos un seriós risc de resolució del contracte de lloguer amb el consegüent desnonament. Bé, des de la declaració de l'estat d'alarma, 14 de març, recordem-ho, i pel que fa a la problemàtica dels lloguers, el dia 31 de març es van aprovar unes mesures en matèria de vivenda. Però no ha estat fins aquesta setmana, concretament dimarts, que s'han aprovat unes mesures pel que fa als lloguers de locals de negoci i d'indústries. Anem, doncs, a dedicar el problema d'avui a comentar amb en Jorge Fayos, soci director de Gestum Legal, quines han estat aquestes mesures, i també en dret mercantil. Jorge Fayos, què tal? Bon dia. Hola, Jorge, bon dia.
Bon dia.
Com estem, Jorge?
Mira, anar fent, ha passat com tothom. Del confinament de casa al confinament del despatx. Clar, tot i que un pugui anar a treballar al despatx... Bueno.
Clar, perquè vosaltres continueu treballant.
Sí, treballem previstament, No hi ha assenyalaments, les llistes dels clients no es fan per Zoom o per WhatsApp o per com sigui, i la situació no és gens normal, però bueno.
En fi, a seguir endavant, eh? A seguir endavant, Jorge. Avui ens volem dedicar, doncs, a fer, aquesta anàlisi, no?, d'algunes mesures adoptades per donar suport a l'economia i al treball en aquesta situació de la Covid-19. Parlem concretament en relació als arrendaments i altres qüestions, i a fi i efecte de poder explicar el màxim de coses d'aquesta nova normativa que us hem assenyalat. Si et sembla, Jorge, ens hem plantejat aquest programa amb moltes preguntes molt curtes i respostes també curtes. Comencem, doncs, si estàs preparat.
Comencem.
Vinga, quina és aquesta regulació?
Mira, aquesta regulació és el Reial Decret Llei 15/2020, de 21 d'abril. Es va aprovar dimarts, 21 d'abril, i es va publicar amb el BOE del 22 d'abril. Com sempre dic, i avui encara amb més motiu, perquè hem de contestar, de tocar molts punts i forçosament ha de ser breu, doncs ho faré com aquello de la brotxa gorda. Hi ha detalls que en mitja hora no es poden abastar. El que sí que recomano, ja sé que de vegades fa una mica de por llegir el BOE, no? Però és fàcil, és a dir, evidentment tothom ho pot imaginar. El BOE té una pàgina web de fàcil accés i s'ha de buscar el BOE del 22 d'abril, és molt fàcil. I aquesta regulació en concret, vull dir, només són 5 articles, vull dir que evidentment, qualsevol que vulgui, evidentment, més aclariment o tal, una lectura reposada del que jo ara explicaré, està amb aquests 5 articles, amb independència, evidentment, de la consulta de les professionals. I que està aquí.
Perfecte, en aquest butlletí oficial de l'Estat, el BOE. Jorge, per cert, Jorge, disculpa, abans de continuar, felicitats per aquesta dia de Sant Jordi. Ara m'he il·luminat, disculpa'm, eh?
No m'he fet.
No era la següent pregunta. Ara sí, anem a la següent pregunta. De quins contractes de lloguer estem parlant?
Estem parlant de contractes del que es diu ús diferent a vivenda i el que es diu contracte de lloguer d'indústria. Tradicionalment, la separació sempre havia estat, o la terminologia sempre havia estat, arrendament de vivenda, arrendament de local de negoci. Fa uns anys que es va canviar la terminologia, però perquè la gent no entengui planerament, una qüestió són arrendaments de vivenda, és a dir, aquells contractes d'arrendament, quina finalitat essencial és la vivenda de l'arrendatari, i aquest, com has comentat, va tenir una regulació ja, perquè bueno, es podia entendre que dintre dels graus d'urgència era la urgència més colpidora, va tenir una regulació el dia 31 de març. Això s'aplica a vivendes i a vivendes que tenen afegit, doncs, lo típic, el trastero, la plaça d'aparcament, etc. El que tractarem avui, que era una regulació que s'estava esperant perquè hi havia una gran incertesa sobre el tema, era el que es pot entendre que no són vivendes, que estem parlant de locals de negoci o d'ús diferent de vivenda, locals de negoci, naus, oficines, indústries, quan no només et deixen un espai físic, sinó que et deixen un espai físic amb uns elements ja perquè funcioni l'activitat, hotels, bencineres, etc. Això és el que parlarem avui.
I són mesures per tot tipus d'arrendataris?
No. el primer que cal dir és que no s'han establert mesures per qualsevol tipus d'arrendatari. S'han establert mesures només entre cometes, tothom pot opinar si és per molts o per pocs, per autònoms i per pimes. Pel que fa als autònoms, el que es demana als autònoms per poder acreditar aquesta condició és que estiguin donats d'alta a la Seguretat Social o una de les mutualitats que es diu substitutòria. Pel que fa a les pimes, que pot ser una definició petita i mitjana empresa, bueno, clar, jo soc petita, jo soc mitjana, jo soc gran, el que ha fet el Reial Decret és referir-se a aquelles empreses que poden fer en comptabilitat el que se'n diu, poden formular un balanç, un estat de canvis abreujat, que se'n diu, reduït. No queda clar, no queda clar el Real Decret si ha de complir una, dos, tres de les característiques. Però la primera interpretació que es dona d'aquest Real Decret és que perquè una pime pugui acollir-se a aquest Real Decret, que ara parlarem qui es regula, ha de complir dues d'aquests tres requisits. Si compleix dos d'aquests tres requisits, ja es pot acollir. Que és que tingui un actiu que no sigui superior a 4 milions d'euros, tingui una facturació anual que no sigui superior a 8 milions d'euros i que no tingui més de 50 treballadors. Si acompleix dues d'aquests tres requisits, és una pime que es pot acollir a les normes d'aquest Reial Decret.
I, Jorge, són només per aquells casos que el local s'ha hagut de tancar o també són d'aplicació si està obert?
No, es recull per amb dues circumstàncies. És a dir, aquells locals o activitats que forçosament s'han vist obligades a tancar i aquells locals o activitats que han tingut una reducció a la facturació que s'estableix que ha de ser com a mínim igual o superior al 75% de la facturació que va tenir en el mateix trimestre, aquest, el mes en concret del que es parli, al mateix trimestre de l'any anterior. Evidentment, com a efectes comparatius, no valdria dir, no, escolti'm, és que jo a l'abril o al març he tingut una facturació que en relació amb el febrer, el que es persegueix, perquè hi ha molta activitat que és estacional, és comparar-ho amb el trimestre on estigui el mes de l'any anterior de què estem parlant aquesta reducció de facturació. Ara bé, i després això ho complica una mica, també veurem que hi ha activitats que compleixen les dues condicions. És a dir, han estat durant uns dies obligatòriament tancades i han reobert, i potser que un cop hagin reobert la facturació és inferior amb aquest 70, o igual a aquest 75% menys del que estàvem parlant.
I si són d'aplicació igualment tant si l'arrendador no igual arrendatari o llogater, és una persona física com si ho és una immobiliària, un fons d'inversió, etc.
No, aquí fa la mateixa diferència que ha fet en la regulació de les vivendes. És a dir, l'esperit d'aquesta normativa és la següent. En definitiva, del que es tracta, d'alguna forma, és de repartir, per explicar-ho d'alguna forma gràfica, es tracta de distribuir el risc aquest de la pandèmia, perquè, clar, com en tantes altres ocasions, les coses es poden veure des de diferents punts de vista i en aquest cas en concret, com a mínim, es poden veure des de dos punts de vista, el punt de vista del llogater i el punt de vista de l'arrendador o el propietari. El llogater podrà dir, escolti'm, jo no tinc ingressos, no puc obrir, doncs no hauria de pagar res, i el propietari o arrendador podria dir, escolti'm, a mi em sembla molt bé, però jo no tinc cap culpa d'això i no he de pagar jo totes les culpes d'aquesta falta d'activitat. ¿Vale? Llavors, què passa? La llei, el que nosaltres diem el legislador, que en definitiva és una manera de parlar de qui fa les lleis, considera que no se li pot donar el mateix tractament en aquelles situacions amb les quals l'arrendador és un gran tenidor, que es diu, que és una definició que s'aplica també amb la normativa dels arrendaments de vivenda. És a dir, que, per explicar-ho ràpid, que com a mínim tingui 10 propietats més, tothom podem pensar, una gran empresa, una gran immobiliària, fons d'inversió, etc, que el tractament que li puguem donar a una persona física o jurídica, o jo què sé, aquell senyor que potser ha estat bé al molt i té un piset, no, aquí un pis no, aquí un local o el que sigui i el té llogat. Per què? Perquè s'entén que si amb un gran tenidor les possibilitats que té l'arrendatari de negociar i d'alguna forma forçar-lo a arribar a un acord són molt minces, en canvi amb un altre tipus de tenidor, amb el petit tenidor, sí que ho pot fer. Llavors, la regulació diferencia, i ara ho veurem com, amb uns termes similars que amb la regulació que ha fet de la vivenda, si l'arrendador és un gran tenidor o no ho és.
Avui a Tirant pel Dret estem parlant amb Jorge Fallo, soci director de Gestum Legal, expert en dret mercantil, i ens està explicant aquestes mesures pel que fa als lloguers de locals de negoci i d'indústries amb motiu de la Covid-19 i quines són les principals preguntes que et pots fer. Continuem, Jorge, perquè, si et sembla, parlem doncs, de primer d'aquests contractes de lloguer en els quals l'arrendador, com bé ens estaves explicant la figura del gran tenidor, no? En què consisteix la mesura aprovada?
Bé, ha de quedar clar que consisteix en una moratòria. Quan parlem de moratòria, parlem, no consisteix en una carència o en una suspensió, que seria l'opció de dir, escolti'm, doncs durant aquests mesos que duri aquesta situació jo no pago, no? Tampoc consisteix en una reducció, doncs, escolti'm, pago el 50, pago el 30, pago el 70, tampoc. Consisteix en una moratòria, és a dir, consisteix senzillament, segons explicarem, en què el que passa és que durant el temps que duri aquesta situació no es paguen els lloguers, no es paguen les rendes i quan acabi aquesta situació el que s'ha deixat de pagar es prorrateja en 2 anys i es paga. Es paga sense interessos, es paga sense penalització. Això és una diferència pel que fa, aprofito una mica, encara que amb el tractament que se li va donar l'arrendament de vivendes, amb el qual va ser que en aquells casos amb els quals l'arrendatari estava en una situació de vulneració econòmica, que s'explica amb aquell reial decret, i l'arrendador era un gran tenidor, llavors l'arrendador havia d'optar entre una d'aquestes dues solucions, o reduir les rendes al 50% o ajornar les rendes de tal forma que no es paguessin durant aquesta situació i es poguessin pagar en un període de 3 anys. Doncs bé, amb el que és diferent de vivenda, el que és locals de negoci, el que és indústria, és únicament, perquè hi ha gent que li pot considerar que no és, que és pan para hoy, hambre para mañana, no? És una moratòria, és a dir, les rendes s'hauran de pagar, les rendes es pagaran. El que passa és que per una qüestió de tresoreria, per una qüestió de liquiditat, no s'han de pagar durant aquest període que afecti aquesta situació i es prorrateja el pagament durant 2 anys després de que acabi aquest període.
I aquest període s'estableix també aquesta moratòria? Per quin període s'estableix?
Sí, és a dir, la moratòria és una cosa que s'ha d'entendre. És a dir, la moratòria durarà el que duri la situació. Ara, què vol dir el que duri la situació? Primer, si l'activitat està tancada, perquè avui en dia tots ho sabem, encara hi ha activitats, tendes, locals comercials, etc., restaurants, etc., que estan tancats, aquesta moratòria durarà el que duri el tancament. ¿Vale? Ara bé, si quan acaba el tancament, i això és una qüestió que ja ha passat, perquè recordem que va haver una primera època que li van anomenar d'hivernació o hivernament, i després s'ha obrit una mica més la possibilitat de que altres activitats continuïn, evidentment ja n'hi ha hagut activitats que han estat en un període determinat obligatòriament tancades i que després han començat. Clar, això pot ser que hagi provocat, evidentment, que durant una època han estat tancades i això faculta la moratòria, i si després d'obrir la facturació s'ha reduït en un 75%, doncs també s'estan produint encara els efectes que aquesta regulació protegeix. ¿Vale? És a dir, que es poden donar 2 circumstàncies. Mentre jo estigui tancat, hi haurà moratòria. Si jo he estat tancat i he continuat l'activitat, però la meva facturació s'ha reduït en un 75%, continuarà aquesta situació de moratòria, primer per estar tancat, segons per la reducció de facturació. Pot ser que no hagi estat tancat, però que la meva facturació, per qüestió evident de proveïdors, de clients, etc., de l'economia en general, s'ha reduït un 75%, hi haurà aquesta moratòria. Ara bé, el que estableix la llei és que, sigui quin sigui aquesta situació, no pot durar més enllà de 4 mesos. I si traduïm això a 4 mesos, 4 mesos a comptar des de que es va declarar l'estat d'alarma, i que sigui quina sigui la situació, la situació, això no podrà anar més enllà dels 4 mesos a partir del 14 de març del 2020, que es va declarar l'estat d'alarma. És a dir, no podrà anar més enllà del 13 de juliol del 2020.
I Jorge, què passa, doncs, amb el mes de març?
S'entén. Sobre això, s'ha d'entendre que, evidentment, tot el que jo expliqui, una cosa és el que es diu la normativa i una altra l'aplicació que es podrà fer o les interpretacions que es podran fer. perquè, clar, donada l'urgència, aquesta no és una normativa que es fa com s'acostumen a fer, que es prepara, que es fan propostes, que es regula, que es discuteix, etcètera, etcètera, i que després s'aprova amb el COE i que hi ha un període que nosaltres li diem de vacatio legis amb la qual no entra en vigor. Aquesta normativa ha entrat en vigor el mateix dia que es va publicar el BOE, que va ser el 22. Diguem-ne que la meva opinió i alguns comentaris que ja he llegit és que si el mes de març es va pagar, ja està pagat, no sé si serà allò de Santa Rita, Rita no se quita, i si no està pagat, evidentment es podrà fer menció perquè es pot demanar amb efectes retroactius. Si no ho has pagat, a dir, escolti, jo des de l'estat d'alarma he estat tancat, o des de l'estat d'alarma la meva facturació s'ha reduït un 75% i demano que aquesta moratòria s'apliqui a partir del 14 de març. Per llavors. No, és important també que aquesta moratòria en cap cas es pot aplicar a rendes relatives a dies o mesos anteriors al 14 de març.
Uh-huh. Aquest vacatio legis, jo me'n recordo, aquests 20 dies, no?
Que... Això, clar, normalment. Aquí no, aquí te la publica.
Aquí, no, clar. No estem per vacances, eh?
Sí, no estem per vacances.
Jorge, quan i com es comencen a pagar les rendes ajornades? Això també és una pregunta que ens podem plantejar.
A veure, en primer lloc, ja ho he comentat, es paguen sense penalització i sense interessos, i el que es fa és que a partir del mes posterior, aquell amb el qual s'ha acabat aquesta situació, es prorrateja entre els rebuts de les rendes dels dos anys que queden i es va recuperant, es va fent aquest pagament de les rendes que s'han deixat de pagar durant la moratòria.
I què passa, doncs, si per la fi del contracte queda menys de dos anys?
Evidentment no està regulat, però evidentment s'entén per la interpretació que es fa del Real Decret, per la seva finalitat i per una qüestió, evidentment, de justícia, d'equitat, etc. S'entén que en aquells casos en els quals no quedin dos anys, doncs s'haurà de prorratejar entre els mesos. Hi ha dues opcions. O es prorrateja entre els mesos que efectivament queden de contracte, encara que siguin més de dos anys, que sembla l'opció més raonable, o bé es prorrateja com si fossin dos anys, però l'últim mes abans de marxar has de pagar tot el que et quedava per pagar. Jo entenc que només normal, la interpretació correcta és prorratejar-ho tot entre els mesos que et queden per pagar.
Uh-huh. Importantíssim en el món del dret també els terminis, no, Jorge? Quan s'ha de demanar aquesta moratòria?
Això és molt important, eh? És molt important perquè és el que la gent, evidentment, ha de parar més compte i no se puede dormir en los laureles.
Aquí.
El Reial Decret ja hi diu expressament que aquesta sol·licitud s'ha de fer amb un termini màxim d'un mes a partir de l'entrada en vigor d'aquest Real Decret Llei. Com he comentat, aquest Real Decret Llei va entrar en vigor el mateix dia de la seva publicació al BOE, és a dir, el 22 d'abril, la qual cosa vol dir que aquesta sol·licitud s'ha de fer com a molt tard el 21 de maig. Si es fa més tard, ja podria ser que no tingués efecte.
Uh-huh.
Ara bé, es planteja la situació, que no queda clara i no es diu amb el Real Decret Llei, però que d'una lectura del Real Decret Llei, evidentment pot ser que passi, que jo ara estigui tancat i hagi de fer una comunicació dient, escolti'm, no pago lloguers perquè estic tancat, i d'aquí quatre dies em deixin obrir i el que em passi és que tingui una reducció de facturació. Amb la qual cosa la meva comunicació ja no serà, escolti'm, és que estic tancat, sinó serà que s'ha reduït la facturació. I jo per esbrinar o per determinar que s'ha reduït la facturació, pot ser que no ho sàpiga ara, pot ser que ho sàpiga d'aquí un temps, més enllà del 20 de maig. Jo crec que amb una interpretació finalista de la llei hauria de permetre que més enllà de la primera comunicació dintre d'aquest termini, si es produeix aquesta situació, jo considero evidentment que s'hauria d'acceptar una comunicació posterior al 21 de maig. Però en qualsevol cas, el que sí que és important és fer qualsevol mena de comunicació dintre de si ja n'hi ha suspensió, dintre d'aquest mes abans del 21 de maig.
Avui a Tirant pel Dret estem repassant les mesures pel que fa als lloguers de locals de negoci i d'indústries també, al voltant de la Covid-19, aquestes mesures aprovades pel govern, i les estem repassant amb Jorge Fayos, soci director de Digestum Legal i també cap de Departament Mercantil de Digestum Legal. Jorge, com s'ha de demanar aquesta moratòria? Quina documentació s'ha d'acompanyar?
A veure, vaig encara més telegràfic perquè veig, com sempre, que el temps se'ns tira a sobre i no arribarem a tot. La llei no diu res, sol·licitar, amb la qual cosa... Consell, que sigui fefaent. Què se'n considera fefaent avui en dia? Home, doncs enviar un e-mail i demanar avís de rebut o demanar resposta. ¿Vale? WhatsApp pot servir? Home, sí, però avui en dia qui no té... No ho sé, no, normal, i més si estem parlant d'una activitat, evidentment és tenir un e-mail, amb la qual el consell és un e-mail. Ui amb els burofaxes, perquè des que estem en aquesta situació d'estat d'alarma, correus no els entreguen mà, amb la qual de vegades l'avís de rebut, el temps que l'han deixat a la bústia, però no com abans. El meu consell, e-mail, demanant avís de rebut, o com a mínim tenir, concretant la lectura, tenint prova de la lectura. ¿Vale? S'ha d'acompanyar documentació. La llei diu, evidentment, com ara no és fàcil i hi ha un motiu d'urgència, està aquí enviant gaires auditories, parlo de la reducció, si és tema de reducció de facturació, d'alguna forma se substitueix per el que seria una declaració responsable, que es diu, és a dir, per una mena de certificat on s'acrediti i es fonamenti més o menys amb números la reducció de facturació, i l'únic que diu la llei és que arribat el moment la propietat podria demanar al llogater que deixi veure els seus llibres comptables per acreditar aquesta baixada de facturació. Uh-huh. I en quant a la suspensió de l'activitat, la llei parla dels certificats d'haver-se donat de baixa l'activitat, que és una possibilitat que es va donar als autònoms, però també s'interpreta que si no és una pime que no s'ha donat de baixa d'activitat, etc., home, hi ha altres mèrits de prova, hi ha fets notoris que no cal explicar gaire que ha hagut de tancar la tenda.
Jorge, si et sembla com que és un tema molt interessant i que afecta molta gent, nosaltres anem fent via avui, però com que dilluns toca tirar pel dret, novament, si vols, ho acabem de repassar bé, saps? I sí, que no perdem fil per randa. De tot el que ens estàs explicant, perquè és molt important i a tenir en compte. En tot cas, ara ens queden res, pocs minuts, però es pot negar l'arrendador aquesta moratòria que ens estàs explicant?
Jo arrodonaria avui amb el que és la situació de llogater, d'arrendador, perdó. Saps què passa? Que el terme llogater,
sí,
no dic que s'entén que el llogater és el que no ens agrada. Amb un contracte, avui ara donar lliçons de coses que són bàsiques, però ni voldria d'allò. Però amb un contracte d'arrendament tenim l'arrendador, que és i té qui és el propietari o del local o de la vivenda, i l'arrendatari, que és qui en fa ús. Normalment, l'ús del terme llogater es considera que és l'arrendatari, però a vegades és un terme confós. En qualsevol cas, jo avui acabaria amb el que és aquelles situacions en les quals l'arrendador és un gran tenidor. ¿Vale? En aquest cas, la pregunta és, es pot negar l'arrendador? No, de cap manera. Si l'arrendatari, si és el llogater, l'autònom o la pime, acompleix els requisits que dona aquest reial decret, l'únic que està obligat és a fer la comunicació i acompanyar la documentació que es demana, que és molt poca. ¿Vale? I el reial decret parla expressament de que la moratòria és automàtica, és a dir, que l'arrendador no es pot negar.
Perfecte. Jorge, ja, si vols, ho deixem aquí, però abans d'acabar, perquè res, ara sí que ens queden pocs minuts, i ho reprenem doncs, dilluns, responent a altres preguntes que ens pot originar doncs, aquestes mesures aprovades pel govern pel que fa als lloguers de locals de negoci i d'indústries. Tu creus que s'han quedat curts?
Això n'hi ha a punts de vista de tots els colors. Es poden haver quedat curts en el sentit de que, primer, no protegeix a tot tipus d'arrendatari, i segon, perquè bueno, no deixa de ser una mesura que més que redistribuir el risc de la pandèmia, el que fa és que no el distribueix, el que passa és que el posposa. D'alguna manera hi ha algú que considera que igual que es va fer amb el tema de la vivenda, amb el tema del local de negoci, s'hauria d'haver pogut fer una fórmula mixta. És a dir, no només una fórmula com la que s'ha determinat, que és de moratòria, és a dir, vostè m'ho pagarà, però m'ho pagarà més tard, i una fórmula que d'alguna forma permetés reduir les rendes, etc. Sí que és molt important, i no vull que quedi sense dir avui, que tota aquesta regulació és sense perjudici de pacte. És a dir, aquells arrendadors i arrendataris que abans del Reial Decret ja haguessin arribat a un acord, fos aquest pitjor o millor que el que es determina amb el Reial Decret, des d'un punt de vista de l'arrendatari, doncs el pacte prevaleix sobre aquesta regulació. I sí que, per acabar amb aquesta situació de gran tenidor, s'entén que aquesta moratòria només afecta a les rendes. És a dir, aquells altres conceptes que de vegades amb el contracte d'arrendament es pacta que pagarà l'arrendatari, sigui IBI, sigui comunitat de propietaris, i per descomptat subministraments, no estan afectats per aquesta moratòria. És a dir, s'han de pagar igualment.
Doncs, Jorge Fayos, ha estat un plaer conversar amb tu en aquest Tirant pel Dret avui, especial confinament pel que fa doncs, a aquestes mesures que impliquen doncs, els lloguers de locals de negoci i d'indústries. Dret a part, vas tenir un bon dia de sant, Jorge?
Doncs t'enganyaria si et digués un bon dia, perquè tothom sap que més enllà de la rosa i el llibre, que evidentment hi ha sistemes i medis per acabar-los tenint i sí. regalant, doncs el dia de Sant Jordi és sortir al carrer, és passejar, i evidentment no va ser això, però bueno, evidentment, escolta'm.
Bueno, mira, també pots celebrar el 23 de juliol, no? El teu sant pots fer aquest.
Sí, sí.
Aprofitar i mira, escolta, també celebrem el sant.
Sembla que la segona part de l'any ens farem un far de celebrar.
No ens donarà temps a tot.
24 coses.
Moltíssimes gràcies, Jorge. Cuida't moltíssim.
Molt bé, a vosaltres.
Vinga, nosaltres us recordem que si teniu algun dubte truqueu a Digestum Legal al 93 265 78 44 o bé podeu fer una allada a digestum.es.